l'estat està per protegir els ciutadans, no està per acabar-los conduint al cementiri.
Jo crec que un policia no pot ir a la càrcel.
Tots som iguals davant la llei.
Des del 1971 fins a l'actualitat, 42 persones han mort a causa dels excessos policials a Catalunya. Més de la meitat van ser a la dècada dels 70, però la resta de casos han passat fa molt pocs anys en la dècada dels 80, dels 90 o aquests 2000. Recordeu, per exemple, el cas de la mort de l'empresari Juan Andrés Benítez, hores després d'una polèmica d'atenció dels Mossos d'Esquadra al barri del Raval de Barcelona, ara fa gairebé 6 anys. Doncs demà el Sense Ficció de TV3 presenta un documental que us volem recomanar molt. Es diu Vides truncades, històries d'impunitat. I l'ha dirigit el Josep Morell. Bona tarda, Josep.
Hola, bona tarda, què tal?
Per què no ens podem perdre aquest documental, Josep? Quines històries expliqueu?
Bueno, expliquem bàsicament 5 històries. La del cas Benítez, que és la que ens ajuda a entrar en el tema. Expliquem 2 històries del passat, el cas Cipriano Martos, del qual s'ha fet un llibre, que és un militant del Partit Comunista d'Espanya, marxista-leninista, torturat i assassinat a la caserna de la Guàrdia Civil de Reus. Explicarem un cas d'un jove a Terrassa, que és en Jonathan Carrillo, sí, que morirà amb una detenció perquè la policia municipal de Terrassa no fa les coses d'una manera, podríem dir, massa correcta. Explicarem el cas, també un cas de l'any 73, on, que aquí és on hi ha una mica la sorpresa i que em permetràs que no l'expliqui.
No, home, no, i tant.
La mort d'un mecànic a Badalona, pare d'una família de 7 fills, en mans d'un policia que acaba tot just de començar en el cos.
Doncs escolta'm, no expliquis més, Josep, no expliquis
no,
més. I
no,
centrem-nos,
no, no.
Centrem-nos, si et sembla, en una de les històries. Una de les històries, aquesta que comentaves ara, del 2009, Jonathan Carrillo, un jove de 26 anys que mor després de topar amb 6 agents de la policia municipal de Terrassa. Un tastet, eh? 2 veïnes van veure el que va passar des del balcó de casa seva i van explicar que la víctima va caure a terra a causa d'un fort cop que va rebre d'un dels agents. Què va passar? Es va fer un judici, hi havia 4 agents imputats, la condemna va ser absolutòria, ho explica el pare de Jonathan Carrillo en el documental.
Fue una chapuza, el procurador, mi abogado, vieron la sentencia, salieron blancos de allí, que no sabían ni qué decirme. Me explico, si fuera así al revés, si mi hijo le da un golpe a ellos, a uno de ellos, ¿dónde estaría mi hijo?
En el documental hi surten familiars, testimonis dels diferents casos, advocats, David Fernández també, i Jorge del Cura, portaveu de la Coordinadora per la Prevenció de la Tortura, que expliquen per què els excessos policials costa tant que arribin a judici i, si ho fan, per què acaben moltes vegades amb absències absolutòries.
Les lluites contra la impunitat policial, si alguna característica tenen, és que són llargues i esgotadores. I al final, si després de molta dedicació entre advocats, familiars, entorns socials, s'aconsegueix seure algú a la banqueta dels acusats, no és estrany que acabi amb un indult.
Son varias razones. Una primera es ese corporativismo policial que hace prácticamente imposible identificar a los policías autores de hechos delictivos.
Doncs aquest documental Vides truncades que explica aquestes històries d'impunitat. Josep Morell, em sembla que us coneixeu amb Liu Forn bastant.
Ens coneixem, sí, hem estat, diríem que companys d'aventures professionals en algun moment.
Sí, per dir-ho d'alguna manera.
Per dir-ho d'alguna manera.
Què tal, Liu?
Ha sonat a carajillo.
Ha sonat a sí.
No, és que justament hem parlat, no sé, jo no sabia que entraves al programa i hem parlat a les 4 menys 5. Vull dir que...
Sí,
de sobte, donen pas al Pep el documental de demà que justament m'havien... Bueno, res, coses internes.
Molt bé, doncs...
Que no de fer res.
Aquestes històries de...
Sou gentussa,
exacte,
home.
Això, el que passa al camp queda dintre del camp.
És correcte.
Aquestes històries d'impunitat que ens fa posar les mans al cap, però sempre després et plegues de braços perquè dius, no sé si podem fer res. Aquí tenim la Lolita Bosch, també, que en sap d'aquestes coses, perquè a altres països passa molt sovint, també, i tu ho has vist, la impunitat davant de la policia, i és una cosa que dius, té solució, això?
Jo primer t'he de preguntar, el documental del Tarradellas també és teu, oi? El vaig veure i em va agradar molt, no l'havia vist.
Pues t'agraeixo que l'hagis vist i que mira, i si t'ha agradat, pues millor que millor. Perfecte, sí, ho hem fet nosaltres.
És molt interessant com expliques-ho de la figura de Tarradellas.
Bueno, perquè reconstruïm és un viatge al passat per entendre el present. Aquesta és la perversió de la cosa. Nosaltres vam fer una cosa que era com, per dir-ho així, per recordar aquest viatge de 40 anys que va fer en Tarradellas. Però, esclar, amb les coses que estan passant al país, pues, ens fa mirar-nos al mirall moltes vegades i qüestionar-nos coses que estan passant avui en dia.
Clar. I perdona una pregunta, jo no vull ser ara maleducada, perquè ja t'he dit que m'agrada molt el del Tarradellas, però dones no n'han mort?
En quin sentit?
I com és que no n'has triat?
Hi ha el cas mític de la Yolanda González a Madrid, sí. Una militant comunista, però molt poques. Les nostres... Mira, vam reconstruir, t'explicaré la gènesi de tot això. El David Ballester és l'autor d'un llibre històric que s'ha publicat a la Universitat de València, que en el qual ha buscat 25 casos d'impunitat policial. Sí. Nosaltres vam agafar aquesta història i la vam actualitzar en coses actuals per entendre una cosa que és la fonamental i és bàsicament com, malgrat el canvi i el pas del temps i malgrat el canvi de règim polític es continuen produint aquestes situacions. Mm. Per què? I aquesta era la pregunta que volíem reflexionar-hi sobre això. Mm. Per què es torna a produir sempre casos d'impunitat policial? Per què és tan difícil seure policies en una banqueta? O sigui, ja t'ho diran, amb el cas del Jonathan Carrillo t'ho diuen, sense testimonis presencials, difícilment s'asseuen policies o responsables d'ordre públic a les banquetes d'acusats. Pues perquè els jutges...
Perdona, però... Com és que no heu triat cap dona? No, ho sento, Roger, tio, a mi m'interessa. On són les dones, una mica? Com és que no és representatiu?
Sí. No, puc canviar-te, si vols, la llista de tots els casos que va trobar en David Ballester, sí. Que són de l'any 60 i pico al 81,
sí.
I pràcticament jo diria, hores d'ara, que no hi havia cap dona.
Ah, vale, aquesta és la dada que volia saber, si hi ha alguna dona.
No, és aquesta, bàsicament.
Vale.
Bueno, i aquesta és la pregunta que es faran demà al Vides Troncades. Per què aquesta impunitat es manté sempre? Hi hagi el règim que hi hagi més o menys democràcia, o sigui en un partit o sigui en un altre. Això és preocupant.
Bueno, perquè tu has facultat una sèrie de gent, al final, perquè... tinguin l'ús coercitiu de la força. I aquesta gent és com, salvant les distàncies, són com la Guàrdia Negra del Senyor dels Anells, m'entens? Dic del Senyor dels Anells, de Juego de Tronos. Estan allà i estan a la frontera de les coses dolentes i són els que ens separen de les coses dolentes. I aquestes, de vegades, com en tota la vida, es cometen errors.
I després perquè quan canvia un govern no canvien les forces policials.
Mm-hmm. Efectivament.
Ni judicials.
Ni judicials,
especialment,
clar.
Anem a dir-ho així, la pràctica o la praxis de les forces policials a l'estat espanyol. Una, l'herència del franquisme, no depuracions. Dos, la lluita contra ETA, la lluita bruta contra ETA, que ha fet que, bueno, que el que aprenien a l'acadèmia ho desaprenien a les casernes.
Que una mica el documental, independentment de les històries que explica, serveix per entendre allò que se'n diu la raó d'estat, que tots els estats tenen la seva part fosca, que entre ells es protegeixen perquè l'estat sempre regenera. I no està ningú per sobre de l'estat. L'estat, que és una cosa que no se sap qui la forma ni qui són, però són una gent que decideixen, prenen decisions en nom de l'estat. I per tant, doncs, quan se'ls va la mà amb algú que no haurien d'haver matat i l'han matat, diu, què fa l'estat? Doncs fa el possible per tallar tota la possibilitat que tinguis tu d'arribar a la veritat. I això passa aquí, però passa
a tot arreu.
Fins i tot a les grans democràcies.
Et diré que el Regne Unit i a Holanda es creen comissions d'investigació independents dels cossos policials per intentar esbrinar què ha passat. Perquè, en el fons, tu el que vols és... Vale, això comença un error. Molt bé. Anem a averiguar què ha passat, depurem responsabilitats i aprenem dels errors que s'han comesos. Això no s'acostuma a fer a l'immensa majoria dels països.
Bueno, vivim en un país on ningú ha pagat res d'una dictadura de 40 anys. No tenim una gran tradició de pagar res.
No, és clar que no.
Clar, això es reprodueix.
I una frase que deixa anar Rodolfo Martín Villa amb el llibre seu de les memòries que va fer, en el qual deia, diu, és que no podíem acusar i portar a la banqueta a aquesta gent. I a més perquè hi ha una altra cosa, no ho oblidem. La llei d'amnistia del 77 fa que es coli una petició de la UCD en el seu moment, en el qual s'inclou, a banda de que quedin alliberats la gent per raons polítiques, etcètera, i els presos polítics, les policies que han comès actes i delictes a moments determinats en el període de la transició espanyola.
Ai, no ens expliquis més, que ja ho vull veure-ho!
Doncs demà a quina hora, Josep, el Sense Ficció?
Les 21:55, que és l'horari del Sense Ficció.
Sí, senyor, 21:55, en aquest Vides Troncades, que pinta molt apassionant. Josep Morell, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins ara.
Adéu.
A Catalunya Ràdio, Estat de Gràcia, amb Roger de Gràcia.